Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Sí, amb Joan Torres.
Bona nit, són les 10, benvinguts al 900. No podeu anar a dormir sense saber que... que el govern espanyol posa la directa amb el pla d'estalvi energètic que entrarà en vigor dimecres. No el retirarà, tot i els morros del Partit Popular. La ministra per la Transició Ecològica, Teresa Rivera, ha deixat clar que les normes s'hauran de complir obligatòriament i, de fet, destaca que cap comunitat autònoma s'hi ha negat durant la reunió que s'ha fet avui per abordar-ho. Ni ella ni Pedro Sánchez, però, s'han estalviat crítiques contra els populars, sobretot els de Madrid. Més detalls des de la capital espanyola, Ion Gracia.
D'avui ha sigut cordial, lluny del soroll mediàtic d'aquests dies. No hi ha hagut cap proposta ni alternativa damunt de la taula, però la ministra Rivera ha assegurat que esperaran fins al 31 d'agost per rebre i estudiar qualsevol proposta. Això sí, Rivera ha criticat l'actitud d'Isabel Díaz Ayuso durant la darrera setmana.
Nos sorprendió que casi antes de que acabara la rueda de prensa hubiera una presidenta de una comunidad autónoma diciendo que no se apagan las luces de la calle. De hecho, habló antes probablemente de poder entender que no había ningún tipo de limitación y nos ha sorprendido que a lo largo de la semana el discurso ha ido variando.
Pedro Sánchez també ha carregat des de Lanzarote contra el Partit Popular, els quals s'ha considerat com una oposició negacionista dels que no espera suport.
Lo que pido una vez más es eso, es unidad, es responsabilidad y es solidaridad. Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición negacionista en todos los ámbitos.
Sánchez ha remarcat davant les peticions del Partit Popular que no derrocaran el decret llei i respecte a la conferència de presidents no ha comentat res al respecte.
De fet, el govern de Madrid confirma que portarà les mesures d'estalvi energètic als tribunals, ho ha dit just després de la reunió amb la Moncloa la consellera de Medi Ambient madrilenya Paloma Martín.
Des de la Comunitat de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Des de Twitter, la presidenta Isabel Díaz Ayuso també ha afegit que el decret va en contra del comerç, el turisme i la sensació de seguretat. Afegeix que demà a la nit els únics aparadors d'Europa que estaran apagats seran els espanyols. Les reticències amb la nova llei per estalviar energia que ha impulsat Europa, però, arriben gairebé de tot arreu. Des de Catalunya, la Generalitat assegura que ha sortit de la reunió amb la sensació que no ha servit per res. Critica que les mesures plantejades poden generar inseguretat jurídica i són impossibles d'aplicar de forma immediata en alguns casos. El secretari d'Empresa, Albert Castellanos, lamenta que no s'hagin resolt dubtes ni s'hagin tingut en compte les crítiques. Cés Giró, què demanava la Generalitat?
Proposava endarrerir l'entrada en vigor del decret per donar marge a les empreses a adaptar-s'hi. Fons del Departament d'Empresa lamenten a RAC1 que la normativa s'ha fet a correcuita i que cal temps per arribar a consensos i aclarir totes les incerteses. Unes presses apunta a la Generalitat que donen camp a la dreta i a l'extrema dreta per fer demagògia sobre qüestions imprescindibles, diuen, com la racionalització de l'ús de l'energia. El secretari d'Empresa, Albert Castellanos, lamenta que no s'hagi tingut en compte la posició de la Generalitat.
Nosaltres creiem que el Real Decret Llei s'ha aprovat amb un excés de precipitació que fa que moltes coses quedin a l'aire o hi hagin molts dubtes no resolts i, per tant, hem demanat que és una moratòria. El govern ha considerat que aquesta moratòria no era necessària.
Prèviament, en declaracions al món, RAC1 també demanava ajudes provinents dels fons europeus. El govern, a més, té dubtes sobre com es garantirà el compliment de les mesures i ha anunciat que crearà de manera immediata una comissió de treball per analitzar la millor manera d'aplicar el decret.
Precisament a menys de dos dies perquè entrin en vigor la nova llei d'estalvi, els sectors afectats, com ara el dels serveis, no saben què hauran de fer exactament per complir-la perquè encara presenta molts dubtes. Ho ha dit al versió RAC1 la directora de Barcelona Oberta, Núria Aparicio.
Ja han sortit moltes dubtes, per tant nosaltres estarem molt a sobre. Tenim una reunió la setmana que ve amb el Jaume Collbon i la Montserrat Ballarín per poder traslladar-li a ells totes les nostres peticions i dubtes i evidentment fer tot el possible per complir el màxim que podem.
També ha demanat a la Generalitat que s'esperi a sancionar els locals que no compleixin amb la normativa fins que quedi del tot clara. A tot això, la crisi energètica ha fet pujar els preus i per combatre-ho, l'Estat pagarà, com sabíem, el 100% dels bitllets de Renfe a partir del setembre per viatges corrents i pels de mitja distància. Des d'avui, qui ho vulgui demanar ja es pot registrar a la pàgina web de la companyia. Més detalls, Helena Berrocal.
La companyia ferroviària ha volgut estalviar-se el possible allau de sol·licituds i ha obert la primera part del procés amb una mica més de dues setmanes de marge. Els usuaris s'han de registrar a la pàgina web de Renfe, on a partir del 24 d'agost podran comprar els bitllets subvencionats pel govern estatal. Això sí, hauran de pagar una fiança de 10 euros pels abonaments de Rodalies i de 20 euros pels de mitjana distància. L'import d'aquesta fiança es retornarà quan s'acabi el període de gratuïtat, sempre que es demostri que s'han fet com a mínim 4 viatges al mes.
Dia absolutament caòtic pel que fa a la mobilitat al país. 22.000 persones s'han vist afectades pel tall de circulació de trens d'alta velocitat fins a Madrid, que ha durat 5 hores. El motiu, ni més ni menys que el robatori de 600 metres de fibra òptica a l'Arbós, al Baix Penedès. S'han cancel·lat una trentena de trajectes, una situació que ha provocat el col·lapse de l'estació de Sants de Barcelona fins a la tarda. Des de llavors, els trens han continuat fent el servei amb un límit de velocitat perquè encara s'estava comprovant que tot funcionava correctament. Marc Segués, com s'ha viscut el matí a Sants?
Amb incertesa, indignació i cansament entre la gran majoria dels centenars de persones que han col·lapsat l'estació. Algunes han hagut d'esperar més de 6 hores per pujar a un tren. D'altres han decidit buscar un transport alternatiu.
Pues valorar altres opcions de viatjar cap a Galícia. Pues bueno, pues tenim cotxes, pues ara anem a intentar veure si ens tornen els diners.
De lo que hemos comprado. Pero a mí eso no me soluciona nada. No, a mí me soluciona que yo estuviera allá en Madrid.
Tampoc s'hi pot fer res, no? S'ha d'esperar i vaig a reclamar que em tornin els diners per anar demà, suposo.
Ara Renfe assegura que ja ha recol·locat tots els afectats i ha tornat el preu del bitllet als que han renunciat al viatge.
L'altre punt d'atenció d'avui ha sigut l'AP7, on un accident mortal a Fogars de la Selva ha provocat cues de més de 20 quilòmetres en direcció a Girona. El motiu és que el camió que conduïa la víctima ha tallat la carretera i, abans de retirar-lo, s'ha hagut de buidar la càrrega que portava Bàrbara Padilla.
L'accident ha passat a 6:45 del matí, però la retencions de 20 quilòmetres s'han mantingut fins a prop de les 6 de la tarda, gairebé 12 hores més tard. Tot plegat també ha provocat cues destacades a la C35, per on es desviava el trànsit. Amb la víctima d'avui ja són 103 les persones que han mort a les carreteres del país des de principis d'any.
I tot plegat no s'acaba a les vies de tren o a les carreteres. Als aeroports, avui ha sigut el primer dia de la nova vaga dels tripulants de cabina de Ryanair. A Barcelona hi ha hagut 8 vols cancel·lats i una quarantena d'endarreriments i a Girona 7 retards. L'aturada s'allargarà atenció fins a principis de gener, així que estigueu molt atents si teniu vols reservats.
Les cancel·lacions han sigut de vols que anaven o tornaven de Mahó, Milà, Roma i Londres. Els sindicats de Ryanair insisteixen que l'empresa instaura serveis mínims que vulneren el seu dret a vaga per tal de reduir les afectacions. A més, continuen denunciant l'acomiadament d'11 treballadors per haver-se sumat a la vaga.
I una altra vaga que arribarà durant l'agost serà a EasyJet, en aquest cas la dels seus pilots. Tenen previstes aturades de divendres a diumenge de la setmana vinent, és a dir, els dies 12, 13 i 14. A més, les repetiran les setmanes següents, del 19 al 21, del 27 al 29. Si s'uneixen a les protestes de Ryanair, això vol dir a la pràctica que durant el que queda de mes d'agost hi haurà vagues pràcticament cada dia, amb l'única excepció del dia 26 d'agost. Les vagues als aeroports podrien afectar les reserves de viatges pel que queda d'estiu. Per treure'n l'entrellat, aquesta hora, el no ho sé, podem parlar amb Jordi Martí, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Bona nit.
Hola, molt bé.
Entenc que després de 2 anys de pandèmia i del boom que hi ha de viatges, aquest és un any molt bo per a vosaltres. De fet, ja heu dit en diverses ocasions que heu recuperat nivells prepandèmia. Tot i això, la incertesa per les vagues que s'han anunciat a Ryanair i a EasyJet aquest agost ha fet que les associacions de viatges hagueu notat una certa davallada en les xifres de reserves?
No, no especialment per aquest fet. Aquests problemes o aquestes vagues que comentes van ser o han estat convocades un cop la gent ja hi havia comprat i havia decidit les seves vacances. I, bueno, realment, en el nostre cas, també has d'entendre que la nostra majoria de viatges combinats i de paquets que fem són amb companyies no de low cost la majoria de vegades, i amb la qual cosa, bueno, la incidència també és menor, precisament per això, perquè ho han convocat companyies com EasyJet i Ryanair.
Mm-hmm. No sé si heu observat, en canvi, si la gent està reservant a última hora encara per aprofitar la segona meitat del mes. La gent és més o menys previsora que altres anys?
Sí, entre altres coses perquè qui ha esperat s'ha trobat que no ha trobat plaça. La veritat és que les ocupacions estan molt bé durant tot el mes d'agost i qui ha esperat última hora, doncs el més probable és que hagi quedat sense plaça, no? El que sí que és veritat és que no pel fet d'aquests anuncis hi han hagut menys ventes. Sí que és veritat que el que sí que aconsellem és que, bueno, que es vagin molt de temps a l'aeroport perquè, bueno, de sempre o d'abans de la pandèmia, doncs ja sabem que aquestes dates d'agost doncs està tot força col·lapsat, i més ara doncs amb tot aquest impàs que hi ha hagut entre, bueno, l'accés aquest de demanda que hi ha hagut i les infraestructures que no estaven del tot preparades. D'això en podíem treure la lliçó de que val la pena doncs reservar les coses amb temps, entre altres coses perquè pagues un preu que és correcte, perquè no, al final tots intentem ser competitius quan sortim al mercat, i a més t'assegures de triar exactament on te vols anar, a l'hora que vols anar i el seient que vols anar. És a dir, l'última hora jo crec que és un mal i ben i més en temporada alta.
Del que també heu avisat, Jordi, els últims mesos és d'una tardor complicada per viatjar. De fet, d'aquesta por, podríem dir, neix que les companyies aèries doncs hagin reduït en part les contractacions de personal. Teniu ja algun indici o indicador que confirmi aquest temor per passat l'estiu?
No exactament, no en aquest sentit. No podem oblidar que venim d'això, de 2 anys de pandèmia, i estem en un tercer on tota la infraestructura turística doncs no està al 100%, perquè ha vingut que anar-nos adaptant a mesura que hi ha hagut la demanda, amb la qual tothom tenia clar que seria un de traspàs fins a arribar l'any que ve, i al final ens ha sorprès aquesta explosió de demanda que hi ha hagut. No? La tardor segurament és com ja l'havíem previst. Bueno, serà una tardor complicada en quant a ventes, i esperem que no logísticament, perquè ja estarà tot en marxa i més o menys està tot previst. No?
Jordi Martí, president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades ACABE. Gràcies per contestar les preguntes del 9C de RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu un bon estiu.
I encara en plana econòmica, el sector agrari de les comarques de Lleida analitzarà si posa en ERTO desenes de persones contractades per treballar durant la temporada de la fruita. Tot plegat després que les tempestes violentes i amb pedra de divendres passat afectessin, atenció, més d'un miler d'hectàrees, una situació que ha provocat bàsicament que ja no hi hagi feina. Lleida, Karen Alfonso.
Els camps de les comarques del Segrià i de les Garrigues han patit la 8a tempesta, aquest cop d'aigua barrejada en pedra. Més d'un miler d'hectàrees de cultius s'han vist afectades. Ara la pagesia espera l'avaluació dels pèrits per veure si les persones contractades passen en situació d'ERTO o se'ls acaba el contracte per manca de feina, amb la possibilitat d'incorporar-se en altres campanyes. N'ha parlat a RAC1 el president de l'Associació d'Empresaris Agraris de Lleida, Pere Roque.
Si fos amb una central, llavors hauria un altre tipus operativa com pugui ser el tema dels ERTOs, però és evident que la majoria que estaran al camp se'ls acabarà feina, i el que s'intentarà és després que aquestes persones puguin derivar-se a campanyes més tardanes com puguin ser de la poma.
Una tempesta que ha causat danys en les collites de fruita dolça, ametllers, oliveres i girassols, tant per la pedregada com pels forts vents.
Per cert, també sobre ocupació, Catalunya és el territori de l'Estat amb més ocupats en el sector turístic. Dona feina més de 450.000 persones, un 7% més que l'any passat. La segueixen Andalusia i Madrid, segons dades de Tour Espanya. Els maltractadors d'animals podrien perdre la custòdia dels fills en cas de separació o divorci. És un dels canvis que vol introduir la Generalitat a la propera modificació del Codi Civil de Catalunya. Té previst aprovar-ho a la tardor, Adrià García.
La idea és que els jutges no puguin atribuir la guarda dels menors a una persona que tingui una sentència ferma per maltractament d'animals. Ho ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Una persona maltractadora maltracta animals, maltracta dones, maltracta fills. Per tant, una persona que té una sentència perquè ha maltractat, que aquesta persona no tindrà la guarda dels fills.
La Generalitat també preveu que en cas de divorci la custòdia de les mascotes no sigui automàticament pel seu propietari, sinó per qui tingui un vincle emocional més estret. Justícia assegura que l'objectiu és ampliar el ventall dels drets dels animals, que recull l'actualització del Codi Civil Espanyol de finals de l'any passat. Un anunci que celebren associacions com la de defensa dels drets animals. Ara bé, veuen com una contradicció que s'avanci en alguns aspectes, però es mantinguin espectacles com els correbous.
Qui també està treballant pel benestar dels animals és el Zoo de Barcelona. La pujada de les temperatures ha obligat els cuidadors a adoptar mesures extraordinàries, com ara incorporar gelats a la dieta d'algunes espècies. Tenen ingredients tan diversos com cucs o síndria, depenent de l'animal. N'ha parlat a RAC1 el director del Zoo de Barcelona, Antoni Alarcón.
Ja sigui bou congelat, ja siguin iogurts congelats, ja sigui fruita congelada, per arribar amb ell han de, diguéssim, llepar i succionar aquest líquid gelat, que això els ajuda a hidratar.
Aquests protocols es fan cada any i fins a 5 vegades al dia en funció de les necessitats de cada espècie.
Oferta flash de Conforama. Gaudeix d'un descompte extra del 10% en electrodomèstics i amb enviament gratuït. Només fins al 18 d'agost a botigues i a conforama.es.
Si
et despertes un matí i l'estrella del teu equip porta una altra samarreta, és que torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor Mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com. Hi ha molts premis en joc.
Vine, fica't sota el meu paraigua.
Sempre hi ha algú que cuida de tu. Autocontrol, anunciants, agències i mitjans, portem 25 anys treballant per una publicitat responsable. Campanya finançada pel Programa de Consumidors 2014-2020 de la Unió Europea.
Quart d'onze de la nit, ingressa a la presó un home que va intentar violar i ofegar una noia a una platja de Torredembarra, al Tarragonès.
La víctima era una turista de 35 anys que la nit de dimarts passat estava passejant sola per la sorra poc després de la mitjanit. Segons el diari de Tarragona, va ser aleshores quan un home despullat la va arrossegar fins l'aigua per suposadament ofegar-la apretant-li el coll. Davant la resistència que va oferir la noia, l'home l'hauria intentat violar després de treure-li de l'aigua i despullar-la. Diverses persones que eren a la zona van sentir els crits d'auxili de la víctima i van alertar ràpidament a la policia, que va detenir l'agressor, veí de Torredembarra.
Per altra banda, la policia ha identificat per primer cop a Catalunya el presumpte autor d'una punxada en l'àmbit de l'oci nocturn. Es tracta d'un home que la matinada de dissabte a diumenge hauria punxat una noia a la Ràpida, al Montsià. La policia local el va registrar, però no li va trobar cap xeringa o objecte punxant a sobre. En la seva declaració, el sospitós va defensar que només va fregar la noia de 24 anys amb un ventall mentre ballava. Tarragona, Sílvia Barbís.
La noia va explicar que havia vist la persona que l'havia punxat, un home que es trobava al local on ella estava ballant amb un grup d'amigues a la pista. En notar la punxada a la cama, va alertar la seguretat de l'establiment i va denunciar-ho a la policia local, que va identificar el presumpte agressor. La noia no va perdre el coneixement ni va notar malestar. La van visitar al centre d'atenció primària de la Ràpita i a l'Hospital de Tortosa, i les analítiques tampoc van detectar cap substància ni droga. La investigació dels Mossos continua oberta, tot plegat el dia que també han rebut la denúncia d'una punxada a una nena de 14 anys a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
Arran de l'augment de denúncies per punxades, el PSC ha demanat la compareixença dels consellers d'Interior, Salut i Igualtat, Joan Ignasi Elena, Josep Maria Argimon i Tània Verge, per abordar la qüestió al Parlament. A més, els socialistes exigeixen al govern que activi un protocol d'actuació als hospitals i als CAP que permeti fer exploracions i analítiques a les víctimes sense que sigui necessària una denúncia prèvia als Mossos, com passa ara. I parlant encara sobre successos, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha posat gairebé 750 multes per fer botellons en només una setmana. Des del 2 d'agost les sancions han pujat i ara les infraccions més lleus són de com a mínim 100 euros. Les més greus poden arribar fins als 600.
Precisament totes les multes que s'han posat han estat lleus, de 100 euros. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, diu que els botellons són dels problemes que més els preocupen.
L'objectiu és la prevenció de la formació de botellons i actuar sobre els que s'hagin format, dissolent-los i sancionant les persones que estiguin consumint alcohol al carrer i generant molèsties als veïns i veïnes.
L'Ajuntament també diu que segueix molt de prop els últims casos de punxades en discoteques. Per això ja s'ha posat en contacte amb els locals per identificar i detenir-ne els autors, si és que n'hi ha més.
La Generalitat investigarà si l'Ajuntament de Vilassar de Mar, al Maresme, va vulnerar drets dels menors que van participar en la coneguda com a porno gincama que s'hi va fer. Va ser fa una mica més de dues setmanes. El Departament de Drets Socials ja ha demanat informació de l'acte.
L'activitat es va fer dins l'Estiu Jove de Vilassar i van participar nens d'11 i 12 anys. Ara, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència vol saber-ne l'abast. Des de Drets Socials reconeixen a RAC1 que no cal notificar què es fa dins una gincama, però sí que cal tenir l'autorització dels pares per poder-hi participar. Per això, encara que les competències sobre les activitats siguin dels ajuntaments, volen tenir tota la informació possible per decidir si es van arribar a vulnerar els drets de els menors.
I pel que fa a la cultura, ha mort l'actriu i cantant Olivia Newton-John als 73 anys.
Difícil.
Ha estat diagnosticada de càncer de mama fa més de 3 dècades. A Newton-John se la coneixia sobretot pel seu paper a la pel·lícula Gris, que va protagonitzar amb John Travolta com l'eterna parella Sandy Olson i Danny Zuko. Un paper que li va valdre 2 nominacions als Globus d'Or i una altra als Premis Oscar. Tot i això, també va tenir una més que prolífica carrera com a artista musical. Amb aquest Physical va guanyar el darrer dels 4 Grammys que va aconseguir, a més de 8 nominacions, principalment als anys 70 i 80. Tot i això, l'australiana va publicar més de 20 àlbums durant la seva vida i va arribar a representar el Regne Unit a Eurovisió l'any 1974. Per altra banda, avui també hem sabut de la mort dels 83 anys de l'actor Roger L. Mosley, més conegut per interpretar el pilot d'helicòpter TC a la sèrie Magnum PI, que es va emetre el 1980, des del 1980 fins al 1988. La seva filla ha explicat que l'actor va morir ahir a la nit a causa d'un accident de cotxe. Va morir en un hospital de Los Angeles després de passar unes hores en estat crític. I pel que fa a l'agenda musical, ara mateix Sting és a l'escenari del Festival de Cap Roig. L'exintegrant del grup britànic The Police ha tornat amb el nou projecte My Songs, un espectacle que repassa els seus grans èxits com aquest Roxanne. Per altra banda, el Festival Portaferrada a aquesta hora hi està actuant Su. És l'últim concert que fa Catalunya del seu últim treball karaoke abans de continuar la gira per Almeria. Després de la seva actuació d'avui, també hi tocaran, per cert, els Catarres. I a l'escala, el Festival Portal Blau avui és Clara Peya. L'artista de Palafrugell està presentant des de fa una mica més d'una hora el seu 11è àlbum, Perifèria. I pel que fa als esports, que és el més destacat a aquesta hora, Pau Bonastre, bona nit.
Bona nit, doncs que el Barça portarà a la justícia les 4 renovacions que Bartomeu va signar a De Jong, Ter Stegen, Lenglet i Piqué l'octubre del 2020. Més detalls, Marta Ramon.
Sí, el Barça veu indicis delictius en els contractes que l'aleshores president Bartomeu va signar aquests 4 jugadors a canvi de rebaixar-se el sou aquella temporada. Tots menys Piqué van doblar pràcticament el salari dels anys posteriors i van comprometre el club amb 311 milions de salaris futurs. Els serveis jurídics del Barça consideren que això podria constituir un delicte d'administració deslleial i estudien quines accions legals concretes emprenen a partir d'ara. Piqué tindrà un nou contracte, es mantindrà la durada fins al 2024, però amb el sou retallat. Ja hi ha una acord marc fixat i es pot resoldre en els propers dies. En canvi, De Jong, Ter Stegen i Langlet encara no han acceptat cap proposta. El club pretén tornar a les condicions anteriors a les signades del 2020. Aquest nou contracte de Piqué pot ajudar a la inscripció dels nous jugadors que el Barça acaba de fitxar perquè ajudaria a rebaixar la massa salarial. Fins que no es resolguin aquestes inscripcions, l'entitat no tancarà l'operació Marcos Alonso. Mentrestant, encara espera la resposta definitiva de la Lliga per activar la venda de la segona part de Barça Studios.
I pel que fa a l'Espanyol, el club blanquiblau ha anunciat aquesta tarda el fitxatge del migcampista Edu Expósito, que signarà per 5 temporades.
El nou C, els sons d'estiu.
Últims minuts del nou sé, és dilluns, i com sabeu, els dilluns portem a la Isabel Vinaixa perquè ens porti sons d'estiu, temàtiques vinculades a l'estiu, que relaciona amb música i cançons. Bona nit, Isabel.
Molt bona nit, Joan.
A veure, ens Digue'm. Has portat molts temes al llarg d'aquestes setmanes. La setmana passada parlaves de cançons desconegudes.
Exacte.
I vinculaves a la gent que són, bueno, que coneixem en viatges, no?
Això.
Avui, en canvi, la temàtica són fotos.
Exacte. A veure, qui no va de vacances i no fa una foto? Qui no té un mòbil, millor o pitjor, però fa alguna foto. I penso, doncs, a l'estiu la gent també en fa. Doncs jo vull portar 3 autèntics artistes amb 3 cançons estupendes, per mi, evidentment, sempre seran estupendes per mi, però l'altre no ho sé, però m'és igual, perquè jo de moment me les poso per mi.
Exacte.
I després per les teves orelles i pels oients que estan darrere. Exacte, sí, sí, ho fem així. I et porto primer un artista que a mi m'agrada molt, que no hi ha foto que hagi penjat a un story o alguna xarxa que no l'hagi posat.
Que no l'hagi posat, eh? O
sigui, exacte, jo la poso sempre. I et sonarà segur.
Som-hi.
O som-hi, no, som-hi. A veure.
Sí que l'hem sentit algun cop.
Sí?
Sí.
Qui és?
Ni idea.
Ah, doncs.
Però l'hem sentit algun cop.
M'has agradat molt ara.
No,
és el gran, va, que t'ho dic, que m'encanta. És el gran Jamiroquai.
Els dilluns sempre són de coneixença personal, eh?
No, perquè... no. És una banda britànica formada pel gran JK, cançons de funky, d'acid jazz, disco, que també em posen les piles i trobo que són genials per tot l'any, però aquí no fa una foto, per exemple, que està en una platja i la gent està allà i tal i qual, i poses una mica d'així de disco i poses aquesta cançó. Sí, va, sí, jo ho veig. Sí, sí. Per mi fa estiu. I com que fa estiu, te la poso. Què et sembla?
Escoltem-la, va.
Doncs vinga, va.
Fa molt estiu, Isabel. Fa molt estiu.
Doncs prepara't amb la segona. És un grup... A mi el nom ja em té fascinada, perquè dius, on vas a triar aquest nom? Però dius, igual, queda bé. Es diuen Habla de mi en presente, alerta. Va ser grup revelació als Premis RAC 105. Tenen un tema que es diu Fa calor, molt apropiat per el que estem passat i el que estem passant.
Sí, Déu-n'hi-do, aquest estil.
Que crec que et pot agradar, perquè és un estil així rumbero, tecno, molt divertida, amb una lletra que jo crec que enganxa. La posem?
Som-hi?
Doncs vinga. Va.
Té una veu, però, que més que cap a calor em porta cap al fred, a mi, no? Ah, no, ara.
Ara.
Sí, home. Tot és un fàstic. Aquestes maraques.
M'encanta. Fa molt festa major. Fa foto de festa major.
Sí.
Alerta, ara. Què et sembla?
Anar a la platja, anar a la discoteca...
Exacte.
Fins i tot agafar la moto, vaig anar amb el cotxe amb la finestra baixada.
El baler, si tens un baler.
Sí, home, i tant.
Tens baler, tu?
Sí, 8.
Jo també, jo en tinc 3. Tu, 8?
Tens 3?
Carai, jo 3.
T'he d'ensenyar alguns d'aquests nous.
1, 2 i 3, com 3 cançons que et porto. Més en tinc.
Una més ens en falta.
Exacte. I et vull donar les gràcies.
Per què, home?
Perquè sí, perquè acabo. No acabo avui la secció, jo.
Sí, però...
Doncs acabo. Jo et vull donar les gràcies.
Clar, perquè tenim encara 2 setmanes més de temporada d'estiu, però...
Tens 9, exacte. Però jo, senyors, jo acabo avui.
Tu acabes avui, però sempre podeu seguir la Isabel Vinaixa a Twitter. Són sonors, si no m'equivoco.
És maco el nom, eh?
Sí, home, és que vaig veure aquest nom a Twitter i vaig dir, home, Isabel Vinaixa, evidentment, ens ha de portar sons d'estiu per refrescar-nos a aquestes dates.
Doncs això, que et vull donar les gràcies.
Doncs molt agraït i jo te les vull de tu. Perquè ens ho hem passat molt bé els dilluns.
A mi m'encanta, ja saps que quan parlo de música i jo, el meu cap es transforma.
Tires i tires i tires.
Ai, sí.
I volíem portar una veu autoritzada.
Ui, que estàs dient, autoritzada, diu.
La poca autoritat.
Ai.
Que desprenc jo.
Doncs ara si t'agrada això que et porto, va. A mi m'encanta. Thank you for the time that you told me no. Què?
Com ho has lligat, això, per acabar bé?
Sóc llesta, eh?
Sí, home. No, per acabar
no,
tot lo alto.
De llesta no, tinc un pèl de llesta. És tan bo, aquest noi. És un vocalista anglès, raper, nascut a Tanzània. Té un rotllo tan estiuenc, tan de foto, tan de xarxa.
De maca.
De maca. De dir, no faré res. Em trec el rellotge. No em vingueu a tocar allò que no sona. Que soni només música, que dic jo. Això va per tu. Gràcies.
Doncs molt...
Es diu Tics d'autor, aquest noi.
Doncs, Isabel Vinaixa, les Joan, gràcies te les dono jo a tu, perquè ens ho hem passat molt bé. Espero que els oients també ho hagin disfrutat molt. Són uns últims minuts diferents de tota la informació que ens acompanya abans.
Exacte.
I que és molt frenètica i això ens aporta una mica de frescor
i de pau
per acabar el nou sé cada dilluns. Ha estat un plaer, Isabel Vinaixa. Que vagi molt bé el que queda d'estiu. I, escolta, el setembre i octubre encara dona per...
Ens anem veient per aquí,
sí, home,
passadissos, no?
Efectivament. Ens anem veient per aquí tot l'any.
Perfecte, doncs vinga.
Un plaer, Isabel. Adéu, que vagi molt bé.
Adéu.
Acabem el nou sem al temps. Xavi Segura, la nit tornarà a ser de mal dormir a la costa i demà es repetiran algunes tempestes de tarda.
Sí, exacte. La matinada serà de nou xafogosa i amb mínimes tropicals a gran part del litoral i prelitoral i fins i tot en alguns punts de l'interior, sobretot al Pla de Lleida, on les mínimes quedaran per sobre dels 20 graus. En alguns trams de la costa, sobretot a la ciutat de Barcelona, no es baixarà dels 25 o 26 graus una nit més. Demà la calor tornarà a ser de ple estiu arreu, amb moltes màximes de 32 a 37 graus i l'ambient seguirà pesat a prop del mar. Després d'alguns xàfecs locals que aquesta tarda han deixat, per exemple, fins a 31 litres en poca estona a Solsona amb calamar, demà al matí farà sol en conjunt amb molta calma, però a la tarda es repetiran alguns ruixats i tempestes, fins i tot a més punts que no pas avui, bàsicament al Pirineu, Prepirineu i zones de l'interior, sobretot a la Catalunya central.
Gràcies, Xavi. Doncs fins aquí el 9C d'avui, un programa que hem fet els serveis informatius de RAC1, el Salva Coromino als comandaments tècnics i la Rut Caral a la producció. Nosaltres tornem demà i ara us deixem amb el Tu diràs, amb el Jaume Molló. Bona nit.